Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Sílvia Muñoz. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, veu possibilitats d'acord amb el PSOE sobre la quota del català a la llei de l'audiovisual, tot i que no ho ha donat per fet. En una entrevista a la 2, Junqueras ha defensat que aquesta qüestió està vinculada al suport dels republicans als pressupostos de l'Estat. També ha defensat la taula del diàleg amb l'Estat i ha criticat a Junts.
Clar que em sembla poc coherent que quan tenim l'oportunitat de seure i parlar amb una taula, quan hem aconseguit una cosa que no havíem aconseguit mai, que és fer seure un govern espanyol a parlar i a negociar, doncs hi hagi una part de l'independentisme que en lloc d'aprofitar l'oportunitat se'n desentengui.
L'atur registra el seu millor novembre de la història a Espanya, amb més de 74.000 desempleats menys i una caiguda del 2,3%. És la primera vegada que baixa per novembre més consecutiu. La xifra total d'aturats se situa a prop dels 3,2 milions de persones. També hi ha hagut rècord de contractes, amb més de 2 milions registrats. Representa un 39% més que el mes del 2020 i la millor xifra en un mes de novembre. L'atur baixa a tots els sectors econòmics i en tots els trams d'edat. A Catalunya l'atur ha caigut un 2,15% al novembre, amb més de 8.000 persones menys respecte al mes passat, que va disminuir un 0,13%. La xifra aturats a Catalunya se situa a prop dels 370.000. I empitjoren els indicadors de Covid a Catalunya. Salut declara 2.991 contagis nous i 7 defuncions més en les últimes 24 hores. Pugen moderadament les hospitalitzacions, amb quasi 700 persones ingressades als llits catalans, amb 12 més que aquest dimecres. Actualment hi ha 3 persones més a les unitats de cures intensives, amb 148. La incidència acumulada a 14 dies arriba a 258 i el risc de rebrot a 341 punts. S'han posat 24.000 vacunes més. A Catalunya hi ha 5.000 persones que estan rebent el tractament preventiu PrEP contra el VIH. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, l'investigador de l'IRSI Caixa i metge de la unitat de VIH a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Pep Coll, ha celebrat que el medicament arribi a més persones a casa nostra.
Estem veient ja una disminució dels nous casos i que serà, ho veurem, aquest impacte, sens dubte, no? Com s'està veient d'altres llocs, altres ciutats, com on hi ha una àmplia implantació de la PrEP, com a San Francisco o Londres, aquestes ciutats on s'està demostrant clarament una disminució importantíssima, dràstica, de les noves infeccions pel VIH.
Segons un primer estudi sobre el cost i el benefici de l'administració d'aquest tractament, el seu ús estalviaria quasi 94 milions d'euros a la sanitat catalana en els pròxims 40 anys. Coll ha comentat que falten recursos per fer un desplegament en condicions del tractament, però ha comentat que a Catalunya hi ha voluntat de fer-ho. I els Mossos d'Esquadra detenen un home de 47 anys especialitzat en furts a l'autopista. El detingut, veí de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, s'apropava amb un altre vehicle a la víctima per alertar-li que tenia un problema mecànic. Quan aquesta baixava del cotxe per fer les comprovacions, l'home aprofitava per robar-li el que hi havia a l'interior del vehicle. A l'arrestat se l'acusa de 4 delictes de furt i conduir sense tenir permís. Moment ara per la informació esportiva amb Anna Closa.
L'Espanyol és l'únic equip català que passa de ronda a la Copa del Rei. Els blancs i blaus van avançar-se amb un hat-trick de Loren, però van acabar demanant l'hora a les acaballes del partit quan faltaven 15 minuts pel final. El Solares va aconseguir veure porteria en dues ocasions. Tot i el patiment, el tècnic valencià es mostrava tranquil.
Iba bastante tranquilo, especialmente en el resultado. Y bueno, y en esas dos acciones, pues, bueno, te voy a decir que ha sufrido, pero se han acercado, ¿no?
A l'altra cara de la moneda, el Talavera es va desfer del Cornellà amb 2 gols en 5 minuts. Qui tampoc ha aconseguit passar de fase ha estat l'Europa, que ha perdut per la mínima el nou Sardenya contra la Morevieta. Nàstic de Tarragona i Linares no van aconseguir foradar la xarxa durant el partit i s'ho van haver de jugar a la tanda de penals. Finalment, el bitllet per la propera ronda de la Copa se'l va endur l'equip andalús. I encara la Copa del Rei, avui és el torn del Girona, que s'enfronta al Puertollano. Mitchell, en roda de premsa, ha avisat que el partit important és dilluns contra el Leganés a la Lliga, però s'ha de passar de ronda a la Copa.
No, espero un partido complicado porque es eliminatoria única. Ya os digo que no es el mejor momento para afrontarlo porque venimos de jugar lunes, vamos a jugar lunes, tenemos muchísimas bajas, pero queremos competirlo, queremos pasar y queremos seguir en la competición.
El partit començarà a les 8 del vespre i a la Lliga el Real Madrid es fa més fort després de superar l'Atlètic de Bilbao amb un gol de Benzema. El conjunt blanc eixampla l'avantatge sobre els seus perseguidors i suma ja 36 punts, 7 més que l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. El Barça és setè a 13 punts de la terra rival. I a la NBA, els Cavaliers de Ricky Rubio guanyen a Miami una dècada després. El base del Masnou ha sumat 6 punts, 5 rebots i 6 assistències en 26 minuts en un partit plàcid contra uns Heat sense Butler ni Adebayo. Resultat final, 85-111.
Moltes gràcies, Anna. Tornem amb més notícies a les 12. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
7 minuts que passen de les 11.
Un altre punt de vista.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Aquest dilluns, la futbolista del Barça, Alexia Putella, es feia amb la Pilota d'Or, que l'acredita com la millor jugadora del món. La notícia va omplir les portades dels diaris i les xarxes va omplir d'elogis cap a la jugadora de Mollet del Vallès, no només per la seva brillant trajectòria, sinó també perquè amb aquest premi Putella representava a tot un col·lectiu moltes vegades discriminat i silenciat en el món de l'esport, el de les dones.
El club, que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari, moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
Aquí podíem escoltar Alexia Putellas, no?, agraint en aquest discurs a Millor Pilota d'Or 2021. Amb tot, clar, hem de dir que les jugadores no són les úniques dones que es troben en situació de desigualtat davant dels homes en el món de l'esport. Les periodistes esportives també han de fer front a discriminacions, faltes de respecte, vexacions, insults i fins i tot amenaces quan fan la seva feina. Quan fan la seva feina, remarquem això. De fet, el mes passat apareixia un article al diari Esport en el que 15 periodistes esportives protestaven contra les constants faltes de respecte que pateixen en el seu dia a dia. Per tant, avui, aquí a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel, volem parlar de la situació de la dona en l'esport amb l'autora d'aquest article i periodista esportiva al diari Esport, Maria Tiques. Maria, bon dia i gràcies per ser nosaltres, Maria.
Hola, bon dia, igualment, encantada d'estar aquí.
Maria, un article del que parlàvem ara, no?, i que va tenir molta repercussió, sobretot a les xarxes, que també en parlarem, d'on va sorgir aquesta idea de publicar-lo i recollir doncs, aquests 15 testimonis de periodistes esportives, Maria?
Doncs jo un dia, una setmana més o menys, abans de publicar-lo, vaig fer públic al meu Twitter uns comentaris masclistes que vaig rebre arrel d'una publicació que vaig fer sobre el Nico González, un jugador del primer equip del Barça, doncs on les contestes, bueno, respostes per part de diversos usuaris eren masclistes. I doncs aquell dia vaig aprofitar i vaig dir, mira, avui és un dia que tothom està parlant d'aquest jugador, molts homes, i jo com a dona estic rebent aquest tipus de comentaris que els homes no estan rebent. Vaig fer una captura i ho vaig publicar. I va tenir tanta repercussió que amb el diari, amb la direcció del diari, vam aprofitar i vam dir, ostres, crec que podríem fer un article reportatge per recollir aquesta situació i donar-hi visibilitat. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vam parlar amb 15 periodistes esportives que en podrien haver estat 30, 40...
Moltes més, no, Maria?
Perquè, exacte. Mm-hmm.
I en aquest article doncs, llegim aquest recull d'aquests 15 testimonis, no?, de periodistes esportives que també s'han trobat amb situacions com la que expliques, no?, en aquest article, amb amenaces, amb insults. Explica'ns una mica quin és el dia a dia que us trobeu, les periodistes esportives.
Crec que és una cosa que sobretot passa a les xarxes socials, que cada vegada... Jo en el meu cas, cobreixo futbol femení, també faig cos de futbol masculí. Normalment em trobo que quan parlo de futbol femení se'm tracta a les xarxes amb més respecte, com soc una dona que parlo de coses de dones i fins aquí tot ok.
Tot bé, no?
Però en el moment en què entro en aquest territori de futbol masculí, que sempre ha estat doncs, dominat pels homes, ja és on començo a rebre crítiques de, doncs, no en tens ni idea, la teva opinió no val res, vés-te'n a la cuina, fregar plats, etcètera, i aquestes coses, doncs, com a poc, perquè després hi ha, doncs, que si estic treballant en un diari amb 24 anys és perquè he accedit a qualsevol mena de proposta sexual per part dels meus caps, etcètera. I llavors és això, és que no se't considera que ets suficientment vàlida com per parlar de futbol masculí en un territori que sempre ha estat d'homes, malauradament.
Clar, Maria, una mica és la sensació, tens aquesta sensació de que t'estan criticant pel fet de ser dona, no pel missatge que tu vols transmetre?
Exacte, perquè al final tothom, al final, a les xarxes, sobretot quan parles d'un tema doncs, tan popular com és el futbol, doncs tothom rep insults, tant homes com dones. El problema és que nosaltres rebem aquests insults simplement pel fet de ser dones i no t'estan criticant que tu estiguis a favor o en contra d'un jugador o que tu facis un apunt del que sigui sobre un jugador o sobre un equip, sinó que t'estan dient que la teva opinió no val res i que no hauries d'estar parlant sobre això perquè ets una dona i t'estan criticant no el que dius, sinó que ho estàs dient tu que ets una dona.
Ah, clar, ens estàs explicant, sobretot el teu cas concret que t'ha passat a les xarxes socials, no?, després d'aquest partit entre el Barça i el Dinamo de Kiev, però als estadis què passa també? Aquest tractament és igual?
Sí, tant. Als estadis i al carrer, quan vas a cobrir un partit o el que sigui, o inclús quan el vas a veure, et tracten, ja com a periodista, sempre és com que busquen, que no es creuen que puguis estar tu representant el teu mitjà fent aquesta feina, sinó que sempre busquen on està l'home. I inclús quan vas de com a aficionada, també et tracten amb aquest menyspreu de no saps res, no tens ni idea. I de vegades també es fa de manera involuntària, és el que comentava la Sandra, una de les noies amb les que vaig parlar, que deia que hi ha una mena de masclisme implícit que segurament no és culpa de qui ho fa, sinó que és que estem mal acostumats de que una dona pugui participar en una conversa sobre futbol amb conceptes tècnics, perquè la gent encara se sorprèn. Quan parlo amb amics o amb amics d'amics que no em coneixen, de vegades he rebut comentaris de ostres, doncs sí que en saps, no? Doncs igual que tu, saps? No sé.
Es sorprenen, com... no? Tens aquesta sensació,
exacte,
no? De dir, ostres, no? Estan sorpresos.
Exacte.
Maria, tu creus que aquests comportaments que ens estàs explicant avui, i que per cert podeu llegir en aquest article del diari Esport escrit per la Maria Tiques, no?, que recull aquests 15 testimonis de periodistes esportives, heu arribat a normalitzar aquest tipus de violència, diguem-ho així?
Jo crec que sí, i de fet quan he parlat amb companys abans i després de fer l'article, hi ha alguns que em diuen, bueno, no sou una mica exagerades, o vull dir, això és el que passa cada dia, i crec que al final és perquè s'ha normalitzat una situació de, bueno, ho hem d'aguantar perquè som noies i és el que hi ha, i no hauria de ser així, i crec que hauria... Jo al final ho denuncio perquè vaig dir, ja n'hi ha prou, però moltes aguantem i ja et dic, jo fins en aquell moment doncs no aguantant sense dir res perquè considerava que és el que toca,
clar,
entre comences, és el que toca aguantar. I crec que també està bé denunciar-ho perquè la gent en sigui conscient.
Clar, ara ho estaves explicant una mica, no? Però els vostres companys homes, què n'opinen, no? Tu quan arribes a la teva redacció del diari Esport i comentes, mira, és que m'ha passat això, què et diuen ells?
En general, sempre he tingut molt suport, he tingut, doncs, hi ha molts que no n'eren conscients segurament del que ens toca viure i, doncs, perquè al final, si no ho vius, és molt complicat, per molt que puguis empatitzar, no saps realment el que significa i el que es pateix. Però, en general, les respostes han estat molt bones. De qualsevol cosa que necessitis m'ho pots dir, qualsevol cosa que pugui fer. Em sap greu que hagueu de passar per això. Tampoc saben ben bé com actuar, perquè tampoc és que puguin fer-hi molt, simplement doncs, donar-nos suport i donar visibilitat i no callar també quan veuen situacions d'injustícia. Però sí que és veritat que n'hem trobat d'altres de que creuen que s'està fent un gran massa, que al final tot rebem insults...
Que potser som exagerades.
Que no és una cosa de gènere, sinó de falta de respecte en general a les xarxes.
Yeah. Per què creus que tots aquells que tenen, doncs, ara estem parlant d'aquests tipus de comportament que ens expliques avui, no? Aquests doncs, insults, no? Que esteu... com dèiem, està normalitzat, però ara heu dit prou, no? Fins aquí. I ho heu identificat, però aquelles persones que tenen aquests tipus de comportament no ens tenen per subjectes dignes a escoltar, valorar o imitar, no? Què creus que hi ha al darrere d'aquests comportaments, Maria?
Sí, jo crec que al final és una falta d'educació i la... Bueno, que hi ha molts estereotips encara i els rols de gènere estan molt marcats i crec que és una cosa que ho hem viscut tots des de petits, que crec que en els últims anys està millorant, perquè és això, és que una noia doncs, no pugui parlar o jugar a futbol i un noi, per exemple, no pugui fer gimnàstica rítmica o dansa o el que sigui. Crec que si des de ben petits hem estat acostumats a, per exemple, els catàlegs de joguines d'ara que ve Nadal, doncs de la secció de nenes, doncs les cuinetes i etc. I a la secció de nens, els cotxes. O quan vas... Jo vaig jugar a futbol durant uns anys quan era més petita i dins de la meva escola molt bé, però de vegades sortia i el típic comentari dels amics dels pares de i com és que fas futbol i no fas dansa com la resta de noies?
Ja, un altre cop sorpresa.
Darrere tot això, és l'educació és superimportant.
Clar, i per tant, per l'educació creus que es pot erradicar, no?, aquest tipus de comportaments?
Sí, però crec que encara trigarà molt perquè és una cosa que està molt viciada des de fa molts, molts, molts anys i que tot canvi costa el seu procés, el seu temps, però crec que és la base. Com si no comencem per aquí, no... ni de conya arribarem al lloc.
Avui estem parlant aquí a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel. Doncs hem trucat a la porta de la periodista esportiva al diari Esport Maria Tiques. Ens t'expliquen justament aquest article, no?, que vas escriure, què fa, qüestió d'un mes aproximadament, Maria? Quan va ser? Després del partit, no? Entenc que va ser entre el Barça i el Dinamo de Kiev que vas escriure aquest article, que, com dèiem, es pot llegir a la versió digital del diari Esport, amb aquests 15 testimonis de periodistes esportives que s'han trobat en algun moment de la seva carrera, no?, en situacions com la que estàs explicant. Creus que identificar el problema és clau per combatre'l? I això ara ho heu fet, amb aquest article?
Sí, jo crec que arrel de l'article hi ha gent que es va donar potser per al·ludida o simplement va conèixer la situació. Però sí que és veritat que hem tenir, evidentment, doncs, com sempre, els típics comentaris de i a tal periodista home també l'insulten més que vosaltres i no es queixa... sobretot els periodistes més mediàtics, per exemple, el Chiringuito, bueno, els més mediàtics, d'aquests els insulten cada dia, tal. Sí. Però se'ls insulta per un altre motiu. I és com que molta gent no ho va acabar d'entendre, però molta altra gent sí. I crec que això també és positiu. L'únic que queda per veure doncs, si realment canviaran les coses o simplement doncs, hi ha gent que ens va donar suport perquè era el dia i s'havia de donar suport i per cada bé, o si realment canviaran les coses.
Maria, tu estàs acostumada, clar, parlant el teu dia a dia de molt esport, i també com ens estaves dient, a molt esport femení, no? De fet, amb l'Alexia Botellas, tu has tingut doncs, l'oportunitat d'entrevistar-la en diverses ocasions, no, Maria, si no m'equivoco. Tu creus que es parla més que mai d'esport femení, però som encara molt lluny del masculí. Què podem fer per igualar-ho?
Bé, justament en una entrevista que li vaig fer a l'Alexia el mes de març, pel Dia de la Dona, vam parlar aquest tema. Al final... Si no hi ha cobertura mediàtica sobre l'esport femení, la gent no sap que el Barça femení juga, per exemple, o que el Barça guanya el que sigui. És molt difícil que la gent es pugui enganxar i que, per tant, pugui voler veure els partits tant a la tele com en el camp i llavors comprar entrades o inclús comprar-se la samarreta. I la cobertura mediàtica és fonamental perquè si no se'n parla la gent no desconeix i no genera aquest interès que al final acaba generant diners i que això acaba generant doncs, que els clubs puguin invertir i recuperar una inversió i la vegin que és rendible. I, i és com una roda que totes les parts han de posar doncs, el seu granet de sorra doncs, perquè això surti bé. I és una inversió que potser per totes les parts costa de fer perquè doncs, potser no hi ha resultats immediats. Per exemple, en el cas dels mitjans, doncs, gastar-se uns diners doncs, perquè un periodista pugui anar a cobrir un partit de Champions femenina fora de casa, doncs potser al principi veus que no hi ha un retorn immediat de la inversió, però a llarg termini sí. I crec que aquí estarà clar, doncs potser creure i invertir que el retorn aquest acabarà passant, però potser una mica més tard, però com al final del futbol masculí, al principi de tot, també es va haver d'invertir abans de tenir certs resultats. Uh-huh. I crec que aquesta és la clau.
Maria, quan es tracta de l'esport femení, als mitjans, moltes vegades tu tens aquesta percepció que es fa des d'una posició paternalista?
Sí, o sigui, hi ha molts casos de voler-te sumar, per exemple, mitjans que no han parlat del Barça femení en tot el curs i quan guanyen el triplet, per exemple, l'any passat, la temporada passada, guanyen el triplet i llavors tots s'hi volen sumar perquè tothom està parlant d'això i s'ha de parlar d'això. Però llavors veus que segurament no tenen ni idea del que ha passat durant la temporada, que és que són molt bones, però no... És aquesta posició de... Molt bé, és que juguen molt bé, són molt bones, però no et saben dir res més a part d'això. I és com felicitar-les, ho estan fent molt bé, però ja està. No hi ha, per exemple, una anàlisi de... Doncs mira, estan fent això molt bé, sí que és veritat que això doncs, encara queda per millorar, si no és com tot, felicitacions per cada bé i ja està.
Uh-huh. I també el que es podria evitar, que estava pensant també, Maria, és evitar aquesta cosificació, no?, i sexualització de la dona a l'esport, també és un sostre que s'ha de trencar, que s'hauria d'haver trencat ja, no, Maria?
Exacte. De fet, l'altre dia, ahir, crec, vaig anunciar un tuit en què hi havia un usuari que l'única valoració que feia de l'Alexia és no sé quina és esta, però està muy buena, no sé què, i inclús insultant-la, que és, ostres, no veig que el Messi, que també ha guanyat la pilota d'or, s'ha dit res d'això. I crec que també es fan moltes valoracions físiques de les jugadores que dels jugadors no es fan. I crec que això és bastant important.
I, Maria, ja per anar acabant, però a mi ara que deies, no?, que se'ls jutja, no?, se les jutja a les esportistes, però vosaltres, les periodistes esportistes, també teniu aquesta sensació d'estar constantment jutjada pel fet de ser només dona? Pel fet de ser dona a la teva feina?
Sí, sí, sobretot crec que passa també, sobretot a les periodistes que surten a la tele, que se'ls fa més una valoració física de... Aquesta és guapa, per tant, està aquí. O aquesta no és guapa, com és que està aquí. I que tots els comentaris són envers el seu físic. Sí que és veritat que si estàs... No poses la teva cara, com podria ser, per exemple, a la ràdio o a la premsa escrita, potser no se't valora tant el físic, però bueno, se t'acaba valorant, perquè d'alguna manera diu... com que aquesta és guapa, ha arribat a accedir a aquell lloc. Una noia més lletja, doncs no hagués arribat a accedir. Uh-huh. I crec que sobretot, a part de valorar la condició de ser dona, es valora el físic, cosa que amb els homes periodistes no he vist gairebé cap cas que es parli sobre això.
Per cert, Maria, ahir es va celebrar la 14a edició dels Premis Dona i Esport, que organitza l'Ajuntament de Barcelona, i reconeix doncs, la trajectòria de les dones esportistes o bé promotores de l'esport. Fins a quin punt és important, no?, tenir dones que siguin referents en el món de l'esport i quines són les teves referents?
Crec que potser abans no n'hi havia tantes de dones esportistes que puguin ser referents. De fet, amb l'Alexia, a l'entrevista aquella que et comentava del mes de març, ella em deia que de petita no havia tingut referents femenins, que sí que és veritat, perquè no donaven els partits a la tele, per exemple, ni era impossible seguir-los. Sí que és veritat que després, quan va ser més gran, tipus 19 o 20 anys, sí que va començar a tenir accés a partits de femení, sí que tenia aquests referents, però quan ets nena... Jo també, quan jugava a futbol de petita, els meus referents eren Puyol, Xavi, etc. No sabia ni que les dones juguen a futbol pràcticament, però perquè no ho veia com una possibilitat perquè no se'n parlava. I crec que és molt important que les nenes, és el que et dic a l'educació, que es pugui parlar que l'Alexia ha guanyat la pilota d'or i que, per tant, una nena pot jugar a futbol i pot viure d'això. Que no ho vegi com una cosa impossible, i en aquest cas crec que actualment s'estan creant aquests referents i és molt important.
Maria, aprofitant que estàs aquí, ara ja et deixem, que sabem que estàs molt enfeinada. Com veus el Barça de Xavi?
Jo crec que està començant molt bé, com la idea que té el Xavi com a entrenador i el que està canviant l'equip. Crec que hi ha hagut un canvi molt gran, no tant pels resultats, però per les sensacions. Hi ha hagut un canvi molt gran a l'últim mes i crec que costarà, perquè al final és un procés que hi ha moltes coses que no es poden canviar d'un dia per l'altre, però crec que a llarg termini, o esperem que a mitjà termini, pugui notar-se més aquest canvi, es pugui traduir en els resultats. És el que ell comentava al final amb Guardiola al principi, quan va arribar, va costar una mica l'adaptació, i això que van tenir pretemporada, que en el cas del Xavi directament s'ha trobat a la meitat de la competició, i la pretemporada estan sent partits molt claus, com l'altre dia contra l'Benfica, i doncs potser és més complicat, però al final tots els canvis doncs comporten el seu temps, però crec que a nivell de sensacions i l'actitud de l'equip, crec que s'està notant moltíssim.
Sí, no? Tens bones sensacions.
Sí, sí.
Maria, ara sí, l'última pregunta que, clar, ens ha vingut al cap, avui tractant la dona en el món de l'esport, una altra gran barrera que s'ha de trencar és el tema dels salaris, no?, entre futbolistes, entre homes futbolistes i dones, no?
Exacte. Al final, això és un negoci i si genera molt més el masculí, doncs és normal doncs que també cobrin més diners, perquè és el que generen. Però d'aquí a les diferències abismals que hi ha, això s'ha de solucionar ja. De fet, bueno, el conveni col·lectiu que es està negociant és una part important que haurien de tocar, més que res perquè es puguin dedicar només a això, igual que els homes, i tenir una vida i poder viure d'això i que sigui digne. I a partir d'aquí, si s'inverteix, es generaran molts més diners i els clubs veuran que la inversió realment dona els seus fruits. I llavors, doncs, es podran millorar les condicions i tot, però si no inverteixes en això i en els salaris, és molt difícil que les jugadores puguin estar al 100%, perquè s'hauran de dedicar a altres coses i evidentment, doncs, això quedarà reflectit en el joc, per exemple.
Maria Tiques, moltes gràcies per la teva valentia, per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, que vagi molt bé, Maria.
Moltes gràcies.
Vinga, seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que si us han entrat ganes a mi, clar, és que llegeixes doncs, aquests 15 de testimoni de periodistes esportives que ha recollit doncs, a Maria Tiques en aquest article del diari Esport. Val la pena, molt la pena llegir-te'l. Encara el podràs trobar doncs, a l'edició digital. Dit això, vinga, va, que continuem parlant de dones aquest dijous. Marxem res a publicitat i a la tornada arriba a l'espai Plusvàlua Dones de la mà de Mireia del Pozo. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Si ha has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. Like a good summer breeze, as you roll over me, like a good summer breeze,
as you roll over me. Un minut ara mateix que ha passat dos quarts de 12, com ja sabeu, tot seguit arriba la Mireia del Pozo i el Plusvàlua Dones. Els dimarts i els dijous estan amb nosaltres al magazín, al Matí a Ràdio Estel, amb un espai on la Mireia i el seu equip doncs, ens apropen un tema en relació a la dona, a la salut, a la violència de gènere, entre altres temes. Mireia del Pozo, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia i molt bon desembre.
És veritat que ja, clar, vam estar el dimarts, encara estàvem al novembre i ara ja. Què ens portes avui, per cert, Mireia?
Doncs avui parlarem d'imatge personal i moda. Anem a preparar-nos per les festes.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Primer de tot, com sempre, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció premi Zapping TV. I avui, la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran d'imatge personal i moda.
Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres contentes, animades i amb moltes ganes de brilli-brilli, de colors i d'alegria. Com podem aportar llum a aquest brilli-brilli? Doncs amb la roba. La roba que acaba afectant molt a la nostra imatge personal i, per tant, a com la resta de persones ens veuen i fins i tot està realment comprovat que té uns efectes directes a la nostra salut mental, a la nostra alegria i a la nostra estabilitat.
Vinga, doncs donem la benvinguda ja a la nostra taula, a l'Amparo Tamayo. Ella és personal shopper i directora de Tamayo Assessoria d'Imatge. Què tal, Amparo? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Molt bon dia. I també a la Noelia Rodríguez, Instagramer i la representant Plusvàlua Dones de les Persones Discapacitades. Com estàs?
Bon dia i bon desembre, Noelia. També.
Vinga, clar, esclar. I ja, jo no sé ja fins a quin punt no es pot dir bon Nadal, no? Que ja estem en temps d'advent i ja tu encara no, Mireia.
Jo dic que
desitges festes, ja, bones festes.
Desitgem tot el que vulgueu mentre sigui positiu. Endavant sempre, eh? Bona, benvingut. Puríssima, benvingut tot, clar que
Naima
sí.
Naima Xalau, influencer, com estàs, Naima?
Bon dia a totes, bon dia.
La Naima hi va ser el seu aniversari.
Home, felicitats, Naima, home, moltes felicitats. Ho vas celebrar com Déu mana, no, Naima?
Ho he celebrat com Déu mana, ho segueixo celebrant, perquè tenim tan poques oportunitats i necessitem més celebracions. Així que encara ho segueixo celebrant i... Escolta'm, gràcies per compartir amb mi, per convidar-me una altra vegada. I una abraçada forta a totes les dones que estan allà presents.
Doncs moltíssimes gràcies, Naima. Nosaltres rebem aquesta salutació especial. I si et sembla, Mireia, comencem amb l'entrevista. Avui li fem a l'Amparo Tamayo, directora de Tamayo Assessoria d'Imatge, personal shopper. Clar, Amparo, el Covid, no?, ha canviat el com ens vestim, per exemple, doncs, en comoditat, colors, tu creus?
Evidentment, bon dia a tothom. Evidentment que ha canviat moltíssim. Ens vam trobar totes i tots confinats a casa i la nostra manera de vestir va canviar. Va sorgir el concepte confi i tots anàvem confis, vull dir, confinats i còmodes. Sí que va ser un esclat que no esperàvem tampoc nosaltres, els professionals d'aquest sector, i el xandall es va imposar. Què ha passat després? Tot el contrari, a la que hem pogut sortir, ha sortit el color. Hem tingut ganes de lluir color. I jo, des de que em dedico a això, és la primera vegada que realment he vist combinacions impossibles de colors i que la gent té ganes d'això, de color, d'alegria, de viure, perquè ha estat molt temps confinada.
Clar, totalment, combinacions, com tu dius, impossibles. Estem veient el taronja amb el vermell.
Sí.
Hem vist aquest estiu roses i vermells. Colors que fins ara, no?, es deia que xocaven, i precisament per sortir d'aquest, podríem dir, xandalisme, aquest concepte confi, que ja és més elevat.
Sí.
Clar. Enfoquem-nos de cara a les festes nadalenques, Amparo, que és el que la gent ara té moltes ganes que assessoris. Què ens aconselles de cara a aquestes festes?
Principalment, i parlant de lo que estàvem parlant, us atreviu a portar els colors, vull dir, ens donarà un toc d'alegria. Celebrarem les festes amb alegria. Continua sent primordial el negre i el vermell, això, com sempre.
És un clàssic, no? Que no passa de moda mai.
Però els joventons, el que és a les lentejuelas,
sí,
perquè tothom ens entengui, ara tenen... Ja no es basa només amb el negre. És que els joventons ara són de color lila, de color rosa, de color verd. Ens atrevim amb tot això, cosa que no ho havíem fet mai. Ara som capaços de portar un texà i uns joventons de color fúcsia.
Per tant, ens atrevim a més coses després?
Ens atrevim a més coses.
Curiós,
ens
no?, hem, després del confinament.
Ens hem tornat...
Més valents,
més
no?,
valents
a l'hora de vestir.
I més ganes de transmetre aquesta alegria a les demés, a través de la roba.
És que fins i tot perquè ho necessitem mentalment.
Que tu deies, no?, que afecta fins i tot el nostre estat emocional, no? Però moda sostenible és un concepte en voga. Què és, per tots aquells oients que no sàpiguen? Mira,
la moda sostenible és intentar comprometre's amb els recursos sostenibles, ja ho diu la paraula. Que no es facin servir productes químics, productes que es facin servir productes orgànics, que aquests productes i la roba aquesta després es pugui reciclar. Una vegada es pugui reciclar, estem ajudant al medi ambient que està tan espaiat. Hem de mirar per les futures generacions, i una manera és començar amb això, amb la roba sostenible. I la roba sostenible també va més enllà, que realment la gent des del país que sigui, que estan treballant, tinguin unes condicions laborables dignes. Clar. Des de que surt del producte des del país fins que arriba a la botiga. Vigilar el transport. Afortunadament, per dir-ho d'alguna manera, això està canviant. Com hi ha tant problema amb el transport, el que estem trobant és que s'està tornant a fabricar molt més aquí, amb la qual estem reduint tota la contaminació del transport.
És molt important.
És que podríem dedicar un programa només amb això. Sí.
De la moda sostenible, no?
Sí.
Uh-huh. I tant. A més, això lliga molt, en part, amb tot el que és l'Agenda 2030, aquests objectius de desenvolupament sostenible que tenim. Clar, a nivell mundial, i és cert que arrel del Covid, precisament, i ara el que ens estem trobant, tant a Catalunya com a Espanya, bueno, i a tot arreu, no ens enganyem, és aquest tema dels transports. Per tant, si la fabricació torna aquí, això també vol dir que tornen aquí els diners, no ens enganyem, i això és molt important. Com podem reaprofitar la roba, Amparo, que això, doncs, precisament també arrel del Covid, més que mai, han baixat els ingressos, i la gent diu, bueno, com ho faig per no gastar, per no caure en Black Fridays o tantes coses?
Jo sóc partidària de que s'intenti comprar roba de qualitat.
Mm-hmm. Aquest és un bon consell, no?
Això és un bon consell. Roba de qualitat. No vol dir que haguem d'anar a les grans marques ni gastar-nos molts diners. Però sí roba de qualitat, que la puguem aprofitar d'un any per l'altre. Com la podem reaprofitar? Doncs amb imaginació. Si tu portes un vestit i és de l'any passat i li poses una blazer o un complement o un collaret o un cinturó, aquesta roba ja li estàs donant un altre... li canvies les botes. Si les portaves negres, les portes ara blanques, que per exemple es porten molt. I això és una forma de tornar a donar-li...
una altra vida.
A, una altra vida a la roba. Uh-huh. És molt important conservar molt bé la roba, sí, i no gastar per gastar.
Clar, perquè és que abans, per exemple, la roba és que et durava anys. 8 anys, 9 anys... No. Vull dir, aquest reaprofitament, clar, que justament és el que s'està posant sobre la taula, de que avui en dia... una altra cosa, i una altra cosa, i un consumisme exagerat.
Mira, està comprovat, és una dada, que ens posem una peça com a màxim 95 vegades.
Uau!
Això què vol dir?
Una peça que com a màxim
95. Estem... desaprofitant aquella roba.
Amparo, i tu estàs a favor o no de les tendències? Perquè moltes vegades ara que dius, no, és millor comprar una roba de qualitat, però clar, moltes marques de roba tenen aquestes tendències, no? Doncs aquest any es porta, ara m'ho invento, els quadres escocesos, o es porta els quadres Vichy, no? Però clar, aquella roba que et compres només et valdrà per una temporada.
A veure, amb el tema de les tendències, jo sempre dic, les tendències són tendències. Aleshores, hi ha gent que no li agrada, doncs, potser portar l'animal print, o no li agrada portar els tartans, els quadres tartans, o no li agrada segons quina cosa. Com ho podem solucionar si hi volem anar, diguéssim, una mica a la moda?
No?
Amb un bolso.
Clar.
Amb un cinturó. Un cinturó print.
Per tant, jugar amb els complements.
És que els complements i els accessoris, que no són el mateix, són fonamentals per complementar la nostra imatge a l'hora de vestir-nos.
I quina és la diferència entre complements i accessoris? Perquè la Mercè i jo ens hem mirat dient...
Sí,
aviam.
El complement és el que complementa la roba, que pot ser un cinturó, una cosa que el cinturó t'ajuda a la cintura, val? Això t'està complementant la teva roba. I l'efecte visual que fa un bolso. Un bolso no és el mateix penjar-te'l a ral de l'ombro que posar-te a la cadera. Si tu vols i tens molta cadera, no et posis mai el bolso a nivell de la cadera. Posa-te'l més amunt, perquè la mirada s'anirà a dalt i la cadera no es veurà. Aleshores, com seguim les tendències? Si no volem anar amb un total print, doncs posem detallets, fins i tot unes arracades, amb un detall de... T'agrada el verd aquest que es porta Marac d'aquest any? Doncs un bolso.
Clar, Mireia, és que ara volia aprofitar.
Trenca el look, amb un color.
Però quins són aquestes tendències? O què és el que es portarà, doncs, per exemple, aquest Nadal, no? Per vestir el dia de Nadal o el dia de festa de Cap d'Any?
El que he dit
lluentors.
Abans. Lluentors es veurà molt aquest any, però de colors. Ja no, sortim del
negre. Per tant,
negre.
Hem de perdre la por, eh?
No, o sigui, i inclús per la més jove, potser, veurem gent amb texans
i amb lluentons.
I sí que aconsello una cosa. Tota la roba de Nadal i tota la roba que ho fem servir a les festes és molt brillant. Té molta llum. Clar. Aleshores, tornem als complements i als accessoris. Clar. No abusem.
No
semblem un arbre de Nadal. Perquè ja el vestit, de per si...
Clar, això és un perill també, que si vas molt farcida, sí, al final...
Si tu t'agrada, que encara ens excedirem.
No, saps què passa? Que moltes vegades jo crec que si tu no et sents fidel i no et sents còmode amb la roba que portes, es nota, no? Que,
evidentment.
És una de les grans regles, no? Entenc,
sí.
Del personal shopper, de dir que tu t'has de sentir bé amb la roba que
has
portes.
Has de portar... si tu no pots i no et sents còmode amb un estileto i amb un taló...
No te'l posis,
clar. Perquè l'únic que faràs és transmetre una imatge d'inseguretat, de que tu estàs còmode.
Ara ens estàs parlant dels complements, també, res, una breu pinzellada sobre els accessoris.
Els accessoris són també molt importants, però és el que deia, no s'ha d'abusar dels accessoris. Perquè, clar, per exemple, jo sempre dic, si tu portes un collaret molt, molt extremat, no portis una arracada molt extremada.
Això també és un clàssic.
Compensem.
No?
Si portes una arracada molt gran, no et posis un collaret molt, molt extremat. Aleshores, els accessoris, pots portar una arracada i tothom mirarà aquella arracada o aquell anell gran. Has de saber compensar-ho, perquè sempre juguem amb la mirada de l'altre.
Clar, perquè, per tant, els accessoris són collarets, arracades, i aleshores els complements són el cinturó, el bolso, les sabates.
Exacte.
Perquè ens situem. Sí. I, per exemple, un barret, una bufanda, què és? Complement o accessori, Amparo?
És un complement.
És un complement. A què és? Que anem apuntant.
Ai, ja veig, ja.
Molt bé. La imatge, ara en parlàvem amb la Mercè, que, clar, com a personal shopper, doncs que ens hem de sentir a gust, ens hem de sentir bé amb allò que portem, ens hem de sentir identificades. Perquè l'imatge ens pot ajudar realment a pujar l'autoestima, Amparo, de cara a aquesta importància, d'acceptar-nos, d'estimar-nos...
Totalment, totalment. O sigui, jo sempre dic, quan tu admires el... quan tu estàs davant del mirall, en aquell moment és quan tu comences a veure com estàs per dins. El que et transmet el mirall, i és perquè tu estàs bé per dins. Si tu no estàs bé per dins, és impossible que tu transmetis
I escolta, em paro com a teràpia, per exemple, si nosaltres ens aixequem un dia que diem, mare meva, és que avui t'ho juro que tinc les energies sota zero, no? Diem, va, em poso algú de color. Això em podrà fer canviar el dia, creus?
Si et veus capaç, sí, però és que a vegades
clar, és això,
capaç.
No? Que no et veus capaç. Però et pot ser com un revulsiu de dir,
sí,
vinga, va.
És el dia que no estiguis bé i diguis, no sé què posar-me, comença pels colors.
Sí.
O vés-te'n a la perruqueria. Totes sortim de la perruqueria amb l'autoestima pujada. A partir d'aquí ens podem atrevir potser més a portar segons quina roba.
El dia que no sabem què posar-nos, una persona gurú de tot el tema, que és la Beth Burés, un dia va dir, que a més l'Amparo la coneix, la Beth ha sigut la presidenta de l'Associació Internacional de Consumidors d'Imatge, que és a nivell de tot el món, i ho va deixar, ho ha tingut que deixar per temes personals, i ella va dir un dia, el dia que no sapigueu què posar-vos, i perquè no esteu bé, no esteu animades, poseu-vos de vermell.
Miguel, aquests són els consells que ens està donant avui a l'equip de Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo, al matí a Ràdio Estel. Estem conversant amb Amparo Tamayo, ella és directora de Tamayo Assessoria d'Imatge i també personal shopper, perquè ens està donant aquests punts, no?, per tenir en compte amb aquestes festes de Nadal i també en general, en aquest 2022, que també preguntarem al final quines tendències arriben, per aquest 2022, aprofitant, Mireia, que la tenim aquí.
I tant.
Però en aquesta taula de l'espai Plusvalua Dones al matí a Ràdio Estel incorporem ja la veu de la Noelia Rodríguez, instagramer. Què tal? La Noelia,
bon dia,
que
tu
saps molt, d'això, de moda imatge.
Bueno, ens divertim.
Això també és un nou concepte, ens divertim.
Ens divertim.
Ens divertim, no?, vestint-nos, sí, sí, també. I la Naima Xalaui, Naima, donem la benvinguda de nou. Naima.
Bon dia a totes, aquí estem.
Pregunta dirigida a la Noelia i a la Naima. Parlant de sostenibilitat, que parlàvem ara d'aquesta moda sostenible, com ho feu les instagramers i les influencers, no? Perquè a cada fotografia porteu com una roba diferent, i llavors això com es combina?
Tenint armaris molt grans, però bueno, sí que és veritat que, a veure, hem començat amb el concepte de la sostenibilitat, i ja crec que no només és important portar roba que sigui de tipus orgànic o tipus sostenible, sinó també canviar una mica la cultura aquesta i tornar a la cultura una mica europea, de que la roba de segona mà o inclús intercanvis, és que ara hi ha moltíssimes plataformes amb les que pots doncs tenir molta roba, no tenir-la molt de temps, perquè quan la Amparo ha dit allò de les 95 vegades, jo crec que no tinc cap peça que m'hagi posat, és que ni 30, o sigui, perquè, bueno, anem canviant, però sí que és veritat que hi ha moltes plataformes i moltes maneres de poder-ho fer.
Per tant, aquí també hi ha un negoci, no?
Sí,
entenc, amb les influencers,
sí,
d'intercanvi, sí, et poses això, sí, és com a publicitat, no?
Sí, inclús, bueno, també, a veure, et deixen molta roba, però també, doncs, hi ha una mica aquesta...
Aquest intercanvi,
sí, sí.
Naima, tu què opines?
Bueno, jo... una mica al rang del que deia l'Amparo i la Noelia, estem una mica d'acord, primer, amb donar-li molta vida a les peces, que han de ser versàtils i s'han de combinar bé, sobretot amb imaginació, i portar-les bé, o sigui, sentir-te a gust, tant un dia posar-te el brillo amb uns tenis o amb unes sabates d'esports, amb unes sneakers, o amb una sandàlia, amb una bota alta, amb el que sigui. O sigui, depèn del moment, adaptar la peça a l'ocasió, diguem-ne. I, sobretot, donar-li molta vida per prolongar, perquè no siguéssim... Perquè no hem de gastar cada vegada que necessitem fer... pues jo què sé, sortir a fer una copa, anar a un evento o anar a treballar. O sigui, per mi és super imprescindible
comprar coses de qualitat, peces úniques que amb una mica d'imaginació els hi pots donar molts usos. Per mi això és primordial.
Clar, Naima, tu ens estàs parlant d'aquestes combinacions, d'aquest no gastar, d'aquesta qualitat per la que també aposta l'Amparo. Les persones, vosaltres, que sou instagramers, que sou influencers, la Noelia i tu, les persones s'inspiren o ens inspirem amb vosaltres a l'hora de vestir, també amb l'Amparo, lògicament. I a vegades hi ha qui es planteja si aquesta roba que porteu i amb la que us feu les fotografies és realment una roba útil pel dia a dia. O sigui, quina és la finalitat, Naima, d'aquestes fotografies? Comencem per tu.
Vale. Personalment, a part d'inspirar, jo crec que nosaltres també ens inspira la gent que trobem al carrer, perquè quantes vegades en realitat la inspiració és un cercle que es retroalimenta. Tu vas pel carrer, veus algú que li ha agradat d'algú, tu li dones el teu toc personal. Vull dir que en realitat, quan nosaltres inspirem a altres, no vol dir que vegin igual que nosaltres. El que sí, haurien de portar peces que els agraden, nosaltres només donem una idea per orientar-los a donar-li una utilitat. Jo personalment, igual que l'Amparo i la Noelia, segurament aprofitem molt les coses perquè com mínim aquesta imaginació ja va implícit amb la nostra feina o una mica amb el que ens dediquem. Però sí que la gent una mica ha de fer aquesta inspiració seva, vull dir, que l'adaptin, que la portin ells com es sentin a gust, que el més important no és anar com una altra persona, sinó tenir la idea, però sempre ser un mateix, amb personalitat i amb seguretat i amb alegria.
Totalment, totalment, Naima. Noelia.
En el meu cas, per exemple, la gent que em coneix i que em rodeja sap que el meu Instagram és bastant fidel a mi, és a dir, jo vaig vestida així. Sí, mira.
Sí, totalment.
És un reflex bastant... El que passa que és veritat que jo parteixo molt dels bàsics i aleshores a l'Instagram sempre li dones un toque de fantasia perquè hi ha vegades que, evidentment, si poses una blazer amb un body i sense pantalons, normalment acostumem a posar-nos pantalons.
Però, clar, la gent no va amb uns pantalons tan sumament curts o amb unes calces i un blazer pel carrer,
clar,
perquè ens entenguem.
Són imatges de moda, no es pot convertir en una tendència del carrer, clar, del dia a dia.
És el que parlem. Instagram és una mica la fantasia perquè la gent ho vegi...
El brilli-brilli, no?
Brilli-brilli, li doni una mica, li cridi l'atenció i després facis el teu propi look. És importantíssim que els looks tinguin personalitat. És a dir, que cadascú li doni el seu toc personal.
I la importància, no?, de l'autoacceptació i l'autoestima que tant en parla la Mireia aquí al Plusvalua Dones, no?, del Matí a Ràdio Estel en aquest espai, i l'Amparo Tamayo també, que ens apuntava, no?, de com utilitza l'imatge personal per fer-ho. Com ho veieu vosaltres, Naima?
Pues personalment, quan pitjor em trobo és quan més necessitat tinc d'anar millor, perquè llavors faig... Normalment sempre dic dues coses. Quan estic bé per dins, ho transmeteixo per fora, però moltes vegades no estic bé i ho faig a l'enrevés, que m'arreglo, quan veig bé ja començo a retrobar-me bé i a sentir-me còmoda, i a la vegada la gent et veu bé i et diu: ostres, que guapa que estàs, i llavors tu mateixa vas guanyant aquesta seguretat i et vas una mica... Jo crec que és algo que es retroalimenta.
Totalment. Totalment, Naima. Quan has començat a parlar i a explicar-ho aquí a la taula, totes anàvem somrient i fent que sí amb el cap. Sí. O sigui, que això ho apliquem, no, Elia?
I la Mireia, això ho veu amb els ulls, perquè sí. Hem de dir que estem tot amb les caretes.
A veure, jo haig de dir en el meu cas que jo m'arreglo sempre, estigui trist o feliç, és a dir...
Però això també és un bon... És una bona filosofia, no, sí, Mireia, també?
És una filosofia, sí, de vida.
Per mi és importantíssim. Per mi és com prendre el cafè pel matí i anar... Bueno, veure't bé, és que no sé si és arreglar-te o no, és veure't bé tu amb tu mateix.
Clar, amb el teu estat d'ànim.
En el fons, la Noelia, aquesta filosofia de vida que compartim amb la Naima, amb l'Amparo, el que estem dient és que estem parlant d'il·lusió, i aquesta il·lusió, clar, que ara moltes persones voldran transmetre en aquestes festes nadalenques, que és el moment d'engalanar-nos, de lluir i de transmetre il·lusió. Com ho fem més enllà del que ens ha explicat l'Amparo? Com podem fer també perquè perduri aquesta il·lusió de cara a nosaltres mateixes i al nostre voltant, Amparo?
Doncs aixecant-te cada dia amb il·lusió. Jo cada dia tinc... Jo crec que és molt important per mi, sí, marcar unes rutines cada dia.
Sí.
Estiguis bé o no. I cada dia fer el mateix. Igual que t'aprens cada dia un cafè, has de començar les teves rutines. Si tens temps més llargues o si són més curtes, és igual. Però cada dia, una dutxa, arreglar-te...
Ben marcada, eh?
Tot ben marcada el que hem de fer. Cada dia.
Aquestes rutines tan importants, Mercè, que justament quan va començar el Covid... recordem, eh? Que un dels temes era, sisplau, torneu a les dutxes, torneu a tot arreu. I deixeu una mica el xandall. Exacte. I arregleu-vos per quan teniu tot el tema de feina online. És que això ens acaba afectant molt, molt.
No, som conscients, però és veritat, ara que m'has fet memòria, no? Quan estàvem a casa teletreballant i d'alguna manera ens deien, va, però, no?
Prou.
Prou, exacte, vesteix-te, no?
Encara que no hagis por favor.
Jo fins i tot, i sembla una tonteria, jo els hi deia, poseu-vos el perfum de cada dia.
Clar,
per
sí.
què? Perquè és que tu no te n'adones compte, però el teu perfum forma part de tu, la teva colònia.
Sí, la teva essència.
És igual, total. Encara que no et vegi ningú, això a tu et farà estar bé.
Escolteu, com ho podem fer això de no gastar en excés ara amb aquestes compres? Ja no estem a temps pel Black Friday, pels qui hem gastat, doncs... Però,
per les rebaixes, per les rebaixes.
A veure, què n'opineu?
Compreu molts bàsics, sí. Vestits, texans, i després, molts, o sigui, complements per donar-los una segona oportunitat en aquests bàsics. I si no voleu comprar, aprofitem els bàsics de l'any passat i aquest any doneu-li un toque diferent amb els accessoris i complements.
Uh-huh. Naima, tu què opines?
Jo primer una mica accentuar el que va dir la Noelia i l'Amparo, una que convertir aquests cuidados personals en una rutina, i l'altra que ha dit la Noelia, que per mi és superimportant, és el leitmotiv és estar cada dia arreglada i a més, com també deia la Mireia, ho fem per nosaltres, això no s'ha de fer per un altre.
No.
O sigui que aquest cuidado és com ho has de fer, vegis algú, quedis amb algú o estiguessis sol. Llavors, si és per tu, s'ha de sentir així, perquè jo, per exemple, a mi és igual si veig algú o no, perquè vaig igual. Si em trobo amb algú, fantàstic. Ja tinc una il·lusió més per arreglar-me, una excusa més, però ho has de fer per un mateix, no per un...
Totalment. Amparo, ara ja se'ns ha tirat el temps a sobre, però els homes, que els hi diem? Perquè, clar, estem parlant... Bon... Quin consell li podem donar? Un home que ens estigui escoltant i que també vulgui doncs, vestir-se bé.
Crec que aplica la mateixa regla.
Igual, eh? Igual, però en quant a tendències, també són les mateixes?
L'home no és tan de tendència com aquest any. L'únic que sí que potser veurem són blazers amb lluentons. Sí que veurem.
També és un home atrevit, un home. Un blazer.
M'encanta. A veure si sí? puc convèncer jo el meu i li posem unes lentejuelas.
Sí.
Vinga, doncs...
Jo crec que s'arreglarà bastant, l'home.
D'alguna manera, el que ens deia l'Amparo, tant siguis, si ets home com dona, ja saps que les tendències són clares i els bons consells que ens heu donat avui aquí al Plusvaluar Dones amb aquest tema, no?, que ha triat la Mireia, aquesta imatge personal i moda. Quines són les principals conclusions que podem extreure de l'espai?
Doncs que el concepte comfy, el de confinats i còmodes, està molt bé, però cal superar-lo. El que hem trobat és just el contrari. Ens hem passat el color a lluir, ens cal transmetre perquè realment afecta a la nostra salut mental, a la il·lusió i a l'alegria de cara a les festes. Apostem pel color, pels clàssics, els negres i els vermells, i alerta perquè arriben les lluentons de tots colors aquest any. La moda sostenible és una moda compromesa. Estem anant cap a l'agenda 2030, cap a unes condicions laborals dignes. Les persones volen saber d'allà on ve la roba. Mirem pel medi ambient, per la roba reciclada i apostem per la cultura europea. L'intercanvi de roba via plataforma, que també ens pot fer no perdre diners. Apostem clarament per la qualitat, per tal de reaprofitar any rere any. I com ho aconseguirem? Doncs també jugant molt amb els complements i els accessoris. Alerta, els bolsos, depèn de com tinguem la cadera, amb una banda o una altra. Atenció, això no ho sabíem, ho hem après. I divertim-nos vestint-nos. Fem combinacions, juguem amb la versatilitat i l'adaptabilitat. Feu per nosaltres mateixes. Estimem-nos, envalorem-nos i endavant, companyes, a disfrutar.
Vinga, doncs moltes gràcies a la Mireia del Pozo, també a l'Amparo Tamayo. Gràcies a Amparo, també a Noelia Rodríguez. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí des dels estudis de Ràdio Estel avui. I a la Naima Xalaui, que vagi molt bé a totes. Gràcies.
Una abraçada.
Gràcies.
Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí. Mireia, ens retrobem dimarts, com sempre, aquí a l'Espai Plusvàlua Dones, al matí a Ràdio Estel.
Totalment. Havent passat per la peruqueria, eh? Per Alma Salón. O sigui, totes les plusvaluadones poden anar a Alma Hair Spa Salón, al carrer Balmes, i ja sabeu que us faran el diagnòstic d'imatge gratuït.
Vinga, doncs fem una petita aturada, ens posem al dia amb les notícies, la pregària de l'Àngelus i tornem.
Els dimarts i dijous, a 11:45 al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.